Reformes a la llar? A Superpont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Superpont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Superpont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Superpont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Si jugues a la ruleta, no saps què et tocarà, guanyar o perdre. Et pot sortir l'inquilí morós, no te la juguis.
Lloguer Segur. Et busquem els millors inquilins, et garantim el cobrament del lloguer i te'l gestionem de manera integral. Amb el teu pis, no te la juguis.
Lloguer Segur, al 902 37 57 77 o visita lloguersegur.cat.
Cugat.cat 91.5 FM.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
La setmana passada jo, quan sentia aquesta sintonia, deia: s'està fent fosc. Ara ja haig de dir que és fosc del tot, perquè ens han canviat l'hora, però amb Molta comèdia no ha canviat. I avui tindrem dos convidats, una convidada i un convidat, de gent que fa coses a Sant Cugat per Sant Cugat. En Xavier Baulies, el director de Camerata Coral Sant Cugat, i la Mariona Benet, que està preparant, com sabeu, i si no en parlem també, un concert participatiu. Però abans, com sabeu, la humilia del Molta comèdia, del potencial artístic de la ciutat amb un poble dins. Estimats germans, per l'homilia d'avui tenia previst parlar de la cultura en els pressupostos de l'Ajuntament, aprovats per l'any 2015. Però, després de pensar-ho i després d'algunes experiències viscudes en els darrers dies, he pensat que ja hi haurà ocasió de fer-ho. Més endavant, inclús amb la companyia de les persones adients del propi Ajuntament. I avui parlaré, com anunciava amb el títol, d'un fet més engrescador i positiu, que és comprovar un cop més de la gran quantitat de persones que viuen a la ciutat, aquella que té un poble dins, com li agradava de repetir l'exalcalde Lluís Recoder, persones, dic, amb un potencial artístic de qualitat. El diumenge 19 d'octubre vaig veure en el local del Siglo de Mercantic l'obra Traïció, de Harold Pinter. Un viatge al passat fet a base de salts temporals on es descriu la traïció, el títol no enganya, entre dos amics i la dona d'un d'ells. Jerry era Mario Fernández. Robert era Sisko Ruiz. i Emma era Nessa Vidaurrazaga, components del grup 8 de teatre. Tres intèrprets entregats en cos i ànima en una funció on el cos a cos amb el públic era total, perquè van aprofitar l'espai per distribuir físicament les diferents situacions cronològiques al voltant i al mig dels espectadors, que ens convertíem en voyeurs d'una situació on semblava que no passava res, quan, com es produeix sovint, passava tot allò que les persones podem generar des de l'amor fins l'odi, des de l'egoisme fins al menyspreu, des de la plenitud fins a la desolació. Un gran treball d'un grup que malda per treballar-se sempre i mostrar-se allà on pot, amb les dificultats pròpies de la seva escassa projecció mediàtica. Però és que el dissabte passat vaig tenir ocasió de veure una representació presentada per Bubolina Teatre, dins del 14è Festival de Poesia, a la Biblioteca Gabriel Ferreter. De Com nos tornem, amb inefable perruquera rapsoda Isabel Castro, tan coneguda per tots els oients d'aquest programa. Ella no sabia que jo parlaria d'això ara, on Gisela Figueres, l'actriu que ho representava, segons la idea i text de Jordi Lara, ens va oferir un recital especial, molt especial, on alternaven joies, i ho dic amb tota serietat, de la poesia decimonònica catalana amb poemes en castellà com l'inefable García Lorca, en una escenificació adient, farcida de petits detalls que construïen un tot escènic punyent i potent. Hi ha en el personatge d'Isabel Castro, en la persona vull dir, una tendresa tenyida d'allò que en diuen saviesa popular, que arriba a qualsevol des del somriure, a vegades la riallada total, però que en alguns moments es deixa anar per la pendent de certa innocència colpidora que ens arriba a fer surar l'emoció. El sentiment de compartir, l'admiració de totes aquelles coses que poden semblar ridícules però que, en el fons, configuren la complicitat que ens permet a tots poder arribar a ser, altra vegada, els nens que jugàvem a fer com si. Un espectacle com Nos tornem que hauria de tenir la continuïtat que es mereixen Jordi Lara i Gisela Figueres, una continuïtat que exigeixen també des de la seva qualitat la gent de 8 de teatre de Mario Fernández, Cisco Ruiz i Nessa Vidaurrazaga. Se m'entortia, perdona, Nessa, però el cognom em costa. O sigui, que necessàriament hauré de parlar dels diners i dels pressupostos pel que fa a la cultura, pel que fa a les arts escèniques.
Molta comèdia.
Ai, senyor Eduard, escolti, que estic emocionada.
No, però tampoc t'ho ha de prendre
home,
així, eh?
No, però és que m'ha dit unes coses molt maques, eh?
Bé, jo he dit, Isabel, jo he dit el que em sortia del cor. I mai més ben dit això de sortir del cor, eh? Perquè és que és així.
Sí, no, quan una cosa surt del cor, surt.
S'ha de dir, i a més, és veritat això que he dit, doncs que el que falta és que hi hagi una certa... En fi, una certa voluntat i un cert coneixement per part de qui convé que el tingui.
Ai, jo pot ben dir ja,
bueno,
que costa molt.
Precisament, miri, escolti una cosa, escolti aquesta música que posem ara. Estem escoltant el cor infantil Amics de la Unió, de Granollers. Precisament amb una gravació quan van guanyar un molt premi prestigiós, un prestigiós premi, Let the People Sing, a l'any 2013. I tenim amb nosaltres, via telefònica, en Xavier Baulies, que com he dit abans estaria aquí. Xavier, bona nit.
Bona nit.
Bueno, has escoltat aquí una mica del cor, que precisament el divendres, aquest divendres passat, va començar, va iniciar el tercer cicle de la música sacra coral. Com va estar el concert?
Bé, bé, va ser un concert extraordinari. Bé, és molt difícil d'escriure perquè van estar en un nivell altíssim. Van presentar un programa de música contemporània del segle XX i segle XXI, de música sacra coral, a capella, 50 i escaig nens del cor infantil. Va ser espectacular, el públic de peus, al final tothom d'en peus.
No em sorprèn, la llàstima és que, com saps, a vegades aquesta ciutat, i ho dic amb més aviat, doncs, amb optimisme, fa moltíssimes coses i a vegades voldríem estar a molts llocs que no podem, com seria el meu cas. M'agradaria, abans de continuar la conversa, llegir un comentari que escrivia l'Òscar Boada, el director del Cor Vivaldi, un altre cor infantil d'una categoria extraordinària que tenim aquí al nostre país.
Que també vindrà en aquest cicle, per cert.
Exactament. Quan deia, quan un cor canta a capella, posa tots els seus recursos en joc. Només que en falli algun, entonació, qualitat vocal, ritme, precisió, l'edifici fa aigües i la música no arribarà mai amb tot el seu esplendor. Què me'n dius? És així?
És així. És l'essència màxima de qualitat vocal, sentir les veus humanes cantant a capella, fent d'instruments i a la vegada de músics. Clar, un instrument i un músic estan en la mateixa persona. O sigui, la idea que quan tens un instrument pots tenir l'entonació correcta perquè l'instrument la manté, no? Però en el cas del cantar a capella és un grup de persones que canten com a músics i com a instruments al mateix temps. I això té molt mèrit i, clar, arriba molt, arriba a la pell, arriba a la profunditat del cor. Nosaltres diem que aquest cicle és un cicle per arribar al cor.
Vosaltres, tu vas començar aquí amb una coral a partir del que existia el Muntanyenc i ha anat evolucionant. Explica'ns una mica aquesta evolució, què has volgut aconseguir durant aquests anys, que ja són bastants.
Sí, ja des del 2004.
O sigui, 10 anys ja.
Sí, sí. La camarada ve a ser una renovació de la que a mi se'm va encarregar... Vaig tenir l'encàrrec de fer una renovació en el cor de Muntanyenc i a partir d'aleshores va néixer la camerata, no? I bé, l'evolució ha estat altament positiva. Vull dir, tenim un curs de cant internacional també amb joves cantants.
Que feu cada juliol, sí.
Que fem en juliol i hem fet 11 edicions i aleshores també tenim la cantata de Nadal que aquest any fem la desena edició. O sigui, tenim un seguit d'activitats que ens fan créixer d'alguna manera, no? I la veritat és que el cor està en un nivell força alt, sí.
Perquè la teva exigència consistia precisament en això, en aconseguir un cor que en definitiva no és gent professional, sinó que és gent que és professional de l'amor a la música, podríem dir.
Sí, és un cor amateur, però amb metodologia i treball, diguéssim, d'exigència professional. Sí.
Exacte.
Però és un cor amateur, en el sentit que la gent... Tenen altres professions, però l'exigència i el nivell de treball i el mètode és professional.
I això es aconsegueix perquè jo en soc testimoni i molta gent dels que potser estan escoltant també ho són. Parlem d'aquest tercer cicle. Va començar el divendres passat i continua fins al mes de maig. Precisament el tanqueu vosaltres.
Sí.
Explica'ns una mica doncs, la configuració del cicle, com el proposes.
Bé, aquest any tenim dos cors de molt bona referència, que són el Cor Vivaldi i el Cor Infantil Amics de la Unió, que són uns puntals en la projecció del cant coral a nivell infantil de Catalunya. També hi ha dos cors professionals, que és el Música Reservata de Barcelona i el Cor Altitat Salvi. Música Reservata de Barcelona és un octet de cantants professionals. I és, això ho tindrem el novembre, o sigui, el 21 de novembre.
El 21 de novembre, a les 9 de la nit, també a l'església de Sant Pere del Monestir.
Considerem que és una cita important perquè està considerat com un dels millors cors mixtes de Catalunya en aquest moment, música reservata. Cor Audit Etzaudi és un cor de noies, de dones més que de noies, perquè vam tenir el cor Aglepta, de l'Aula de So, també,
sí.
el cor Anglaterra, que és un cor extraordinari. Després Sant Cugat, vam tenir l'edició l'any passat, però és un cor de noies. En canvi, el cor Auditor Jordi és un cor de dones, diguem, de més edat, sis dones, també cantants professionals, i que fan, són precursores del cant gregorià femení a Catalunya.
A més a més, aquest cor ha col·laborat amb tu i amb la Camerata,
sí,
amb el concert de Telúric.
Telúric, sí, amb el Telúric. Van venir com a convidades, sí, són molt bones. És el cor Auditor Jordi, que el tindrem al gener. I després clourà el cicle, la Camerata Coral Sant Cugat. En total són cinc formacions, cinc concerts. I l'any que ve ja tenim gent que ens han demanat per venir, també.
Però quan dius l'any que ve, estàs parlant del curs 15-16, no?
Sí, el 15-16 ja tenim peticions per venir. Pensem que l'espai del monestir, el repertori que diguéssim, que el que ensenyim, la referència de repertori, que és música sacra coral, doncs fa que sigui un espai idoni per un lloc on no hi ha competència en cap àmbit, ni amb l'instrumental, ni amb... O sigui, l'àmbit de la música coral sacra no té competència, diguem.
Sí, això és una cosa que et volia comentar, perquè precisament pensava, doncs, clar, l'església té un espai, té una cabuda determinada, té una configuració, en fi, el que és, i pues, aquí disposem d'un teatre auditori amb 700 i pico de butaques, etc. Però no té res a veure.
No, l'auditori té una qualitat acústica extraordinària i permet doncs, posar molta formació, molta instrumentació, fer sinfònic coral, fins i tot mínim coral, mínim veu, o sigui, té unes condicions acústiques extraordinàries. L'església té unes condicions acústiques molt, molt més restringides, en el sentit que una instrumentació que vagi molt ràpid, per dir-ho, que faci moltes semicorxeres, per dir alguna cosa, fa que la velocitat de la música tingui un límit. És com una pista lenta, és a dir, una música cantada o interpretada o instrumentada amb una certa, diguéssim, calma, diguem així, no molta presència de valors petits de notes, fa que aquestes condicions siguin apropiades en l'església, diguem, en el monestir. Però en canvi té una altra cosa, que és l'espectacularitat de l'espai.
Sí, jo no va dir que precisament vosaltres heu fet, no vosaltres només, sinó recordo també el cor de Granollers, heu fet aquest diferent posicionament dels cantants, de forma que es creen tres seccions diferents, poden crear tres seccions diferents, que envolten el públic i creen, sí, una sonoritat extraordinària.
Sí, sí, exactament. I l'altre dia els amics de la Unió van envoltar diverses vegades amb diferents maneres el públic, i era extraordinari perquè és un concepte multidimensional. És molt interessant i això és molt difícil d'aconseguir amb altres llocs. Per tant, és un lloc molt adequat per a aquest tipus de música. És un lloc més especialitzat. L'auditori és una acústica extraordinària i que permet moltes tipologies. L'església podríem dir que és més restrictiva en tipologies, però quan hi són, és espectacular, clar.
També és veritat que molta gent potser no ho sap, però convidaria a comentar-ho, que estem parlant de música sacra coral, però música sacra coral que no només es remunta a una època antiga, podríem dir, sinó que és actual, perquè hi ha molts compositors que en aquest moment n'estan escrivint i que vosaltres també intenteu que estiguin dins dels concerts.
Exactament, i aquest és un punt molt interessant, aquest, el que fas menció, i és que la música sacra coral és la música actual, també. I no hi ha compositors grans, diguem, grans compositors actuals, que no hagin dedicat part de la seva obra a música sacra, i música sacra coral. Podria posar molts exemples actuals de gent que està viva i que està component, i que del Knut Nystedt, l'Ola Gielo, no sé, el Kentaro Sato, el Basc, el Josu Albertín, el Javier Busto, el Carles Gomí, el mateix Pep Vila, el director de l'Orfeó Català. O sigui, tothom que està component ara no s'escapa de compondre música sacra coral. Alguna cosa vol dir, doncs. I és que aquesta forma d'expressió té una gran fortalesa, una gran potència expressiva, i arriba i emociona la gent.
pensava que podia semblar...
No cal que tinguis confessions religioses per escoltar això, no cal tenir una confessió o una altra, és a dir, ni se creen o no se creen, és una cosa que arriba al cor.
És el que anava a dir-te, Xavier, que pues, podria pensar que en una societat com la nostra, doncs, secularitzada o molt secularitzada, doncs, segons quin tipus de música no es practicaria perquè està fora, diguéssim, del que és l'acte purament religiós. Però, clar, això ha transcendit i ha passat a ser un acte artístic que a la vegada pot ser religiós també.
Exacte, sí, sí. Pot haver tot una sèrie d'escales de transcendència personal, clar.
Que no cal que quedi ajustada a una confessió determinada.
Exacte, la transcendència personal és privada i universal.
Tu, a més, en aquest sentit, els teus espectacles en general, els que has presentat al Teatre Auditori, que aquests espectacles que són mixtes, on hi ha, doncs, hi ha teatre, on hi ha música, on hi ha dansa, has tocat molt, has exercit molt aquest tipus de forma de creació, no? En la que hi ha, per una banda, doncs, aquest aspecte, podríem dir, religiós, entre cometes, però que, en canvi, hi ha una cosa més aviat, doncs, que no és tan religiosa, sinó que presenta unes característiques diferents.
Sí, és el que hem intentat és donar més relleu a un llenguatge primigeni, universal, gairebé, podríem dir, arquetípic, que és la música i el seu llenguatge intrínsec. Clar, si això li dones tot el relleu de la plasticitat, de la plàstica, de la dansa, del moviment corporal, de la poesia dita, que és un motor també de la música, la poesia sempre. Però el que m'he intentat és ressaltant tota una sèrie de components un element que és universal, que és la música. Això és el que m'he intentat encadenar, intentem.
Si ara tinguéssim que dir o poguessis dir al munt de gent, als oients, per què és interessant que tinguin a la seva agenda anotat del cicle, aquest cicle de Cant Coral, què els hi diries? Què els hi aconsellaries o per què? Per què els hi diries? Aneu-hi.
Aneu-hi perquè és un gaudi dels sentits, és un gaudi de plenitud, és un gaudi de meditació també, és un gaudi de connexió amb tota una sèrie de gent que canten a pèl, diguem, a pèl, a capella. I per tant és un moment que jo penso que tothom se'l mereix de donar-se'l. Ens mereixem aquest moment d'escoltar aquesta música tan extraordinària en el seu espai tan extraordinari que és el que és l'Església del Monestir.
Doncs a veure, tenim el proper, com dèiem, la música reservada de Barcelona, divendres 21 de novembre, a les 9 de la nit, a la de Sant Pere. Xavier, esperem que estigui ple, esperem que efectivament qui hagi d'escoltar, escolti. I amb això vull dir una altra cosa, com ja pots imaginar. I també, si vols enviar un missatge en aquest sentit, tens aquí el micro a la teva disposició.
Bé, bueno, la cultura és allò que queda quan no queda res. Ho diem sempre, n'hem parlat moltes vegades amb tu d'això. És a dir, és una reivindicació constant. Sembla que allò que no és tangible no compta i justament és el que queda quan no queda res. Per tant, no deu ser tan intangible. És a dir, és important que ens alimentem de cultura i de música en general.
Bueno, tu ja saps que estem en un país on sembla que hi hagi dificultats en aquest moment perquè la gent que ha de decidir sobre l'educació consideri que la música és un element important, més que important, de l'educació. També que els hi diries.
Clar, la música forma la part també matemàtica del cap, on hem parlat moltes vegades d'això, i l'estructura del llenguatge. La música hauria de ser una assignatura del mateix nivell que les matemàtiques. I, per tant, tot esforç en fer pedagogia musical va en benefici de la qualitat i de la preparació dels nostres futurs professionals, no? Per tant, hauria de ser un element bàsic de l'educació, la música.
Tant molt bé.
Les matemàtiques, al mateix nivell que les matemàtiques.
Molt bé, doncs escolta, Xavier, moltes gràcies per haver-nos atès. Esperem que el cicle sigui un èxit com va ser el primer i com va ser el segon, que cada vegada es coneixi més i per tant la gent doncs s'animi a escoltar aquests concerts, a assistir-hi, i tu no cal dir-ho, endavant, perquè moltes la feina gràcies. Que fas és molt interessant i molt important per Sant Cugat.
Moltes gràcies, agraeix, i el vostre suport també.
Molt bé, adeu, gràcies.
Adéu-siau.
Molta comèdia.
Ai, senyor Duara, aquest concert que deia ara el senyor Baulíez, sap que jo hi vaig anar.
Què diu?
Sí.
Vostè s'ha de donar adeu?
I escolti, vaig...
Està a més llocs que jo?
Jo és que de vegades em desdoblo. Saps? Estic més d'un lloc a l'hora.
Això sí que és habitual.
Sí.
Això sí que és normal.
Exacte. Això és difícil, però a veure si pot arribar. Doncs, escolti, l'altre dia, això que diu que ens envoltaven,
sí.
Clar, jo vaig veure entrar, dic, ai, senyor, perquè ens anaven rodeando, saps, a tot el sí. públic. Però, escolti, vaig viure experiències molt profundes,
Que maco, ara, que
ara la gent,
són,
Sí, molt macos, uns nens i unes nenes, però preciosos, i que bé que ho feien. I, escolti, el Monestir és un lloc fantàstic per escoltar aquesta música. Que s'animi la gent, sisplau, que aquest festival és molt, molt bonic. La gent se'n va fer... a fer teràpies de ioga, de reiki, va a fer-se això que fan del terapeuta, caram, vés-te a confessar, vés a l'església, res, a fer el rosari, si tot això és el mateix, ja ho fèiem
i si,
abans.
I si no et vols confessar, vés a l'església
i disfruta, exacte.
I medita.
Això.
No?
Doncs miri, jo precisament avui el que volia parlar era una mica d'això, de l'origen de les corals i de tots aquests grups corals tan bonics, perquè vostè ja sap que tot això ve de l'època d'en Clavé. Aquí a Catalunya va ser en Clavé, aquell senyor, home, aquell home lleig, escarrancit i coix, tot el que va provocar.
Sí, era petit, però...
Sí. Doncs, clar...
El pinten guapo, per això,
Bueno, clar, jo no...
El pinten amb aquella barbassa,
sí.
El pinten guapo,
Sí, que l'havia d'explotar les parts més bones que tenia.
Clar.
Doncs, escolti, la gent, clar, què passava? Que la gent cantava a les fàbriques, perquè, clar, tu vostè imaginis, abans no hi havia els cascos ni aquestes coses que hi ha ara. Igual la gent només podia sentir cançons a missa, o un o dos cops l'any, o sardanes, però clar, la música no estava tan present.
Les caramelles,
bueno, aquestes coses populars sí, i tant. Ara s'escolta música, però llavors era més difícil, i és clar, aquest home va dir, hem de fer alguna cosa, i va crear, doncs, els cors d'en Clavé. Però clar, què passava? Que els homes només eren homes. Arribaven a casa i les dones deien, escolta, jo també vull cantar. Tu te'n vas cada dia a cantar als assajos, jo també hi vull anar, i llavors...
Però fixi's que ella ho feia perquè estaven al bar.
Ai, sí.
Estaven els homes al bar i llavors va dir,
exacte.
Aquí els tinc ja.
Aquí els tinc, aquí els pesco.
Ah, aquí.
Va fer com el pescador, les sandàlies del pescador, va anar a pescar.
No sé si anaven sandàlies aquest home,
Jo diria que bueno, no. potser no, ja té raó. I llavors se van crear els orfeons, que llavors ja eren mixtos i ja estaven tots barrejats. Però escolti, què anava a dir? Això, esperi, un moment que tinc aquí els papers. Gràcies a aquell home, doncs, van crear-se això. Després els orfeons ja va crear... Ui, va armar un pollastre amb això dels orfeons. Mare meva, fixi si va armar un pollastre que es va fundar l'Orfeó Català i van fer el Palau de la Música. I que hi havia el director famós, el Lluís Millet, que és besavi del nostre estimat Fèlix Millet.
Clar.
Sap? Que ara es veu que aquest, el Fèlix Millet, ha deixat córrer els números. I ara torna a cantar.
Canta aquest home?
Ara canta. Ara canta molt allò... Com és aquella missa, ora pro nobis peccatoris. Veu que tot el dia està cantant això.
Va repetint peccatoris.
Es veu que sí. Doncs escolti, llavors jo sap què passa, que tot això, jo també he cantat molt a les corals d'avis, sap? I a mi em van fer una prova, fan allò de, que et diuen, venga, una prova per saber doncs en quina tessitura estàs. Fan fer allò de... I va pujant la cosa
pujant.
I escolti, arriba tan amunt que al final jo em pensava que explotaria i em va petar la faixa i tot, imagini.
I què van dir que era vostè? Soprano,
bueno,
mezzo?
Pues, clar, jo dic soprano, contralt, i em diuen no, mezzo, soprano.
Veus?
Dic, sempre em quedo a mitges.
Sempre el mezzo, aquí està.
Ah, vale, sí, ai senyor. M'acaben de donar instruccions de la taula d'això, que faig coses rares tècniques, a fer-ho. Total, que llavors, escolti, em van fer aquestes proves i vam anar, doncs, em van acceptar i anàvem a cantar i fèiem intercanvis amb els cors russos, els cors militars russos.
Sí.
Venien aquí, nosaltres anàvem allà, ells cantaven les marxes militars amb el Khrushchev i tots aquells que estaven allà.
Cantaven i ballaven.
Cantaven i ballaven amb, amb aquelles gorres que tenen, aquells barrets, que sembla que siguin per un cap més gran, eh que sí? I nosaltres, pues miri, mentre estan cantant la Maria de les Trenes i aquestes coses. I un dia va venir una noia, perquè veu que el nostre director ens el van canviar, i va venir, ens va portar una noia d'aquestes modernes i ens van dir que faríem una cosa nova, una cosa que es diu gospel.
Carai.
Ara, bé, això... Això, això. Bé, que vostè sap què és això? Són monges negres, normalment, que criden.
Però això és en anglès.
Sí, en anglès es fa. Entren en èxtasi, escolti, que es veu que veuen la llum. Veuen a Déu quan canten. Sí. Miri si criden. My God, que el God se'n va perquè té por.
A veure, my God.
My God és Déu, és Déu, però és que Déu moltes vegades marxa corrents.
Com que mirava aquest got que té l'aigua aquí davant,
ai, sí.
Pensava a veure si s'ha equivocat.
My God, aquest és meu, senyor Eduard, eh?
Aquest
és my God.
Aquest no marxa.
Aquest no me l'agafi, que és my God. Jo sap què li dic, que escolti, a mi vestida amb hàbit, a mi no m'hi trobaran, senyor Eduard. Jo ja li vaig dir a aquesta xiqueta, dic, escolta, jo el que vulguis, però vestir-me de monja, jo... No.
Perquè hi ha algunes que porten, no són monges, sinó que és l'altre, no són catòliques.
Bueno, però porten aquelles túniques que el tapa tot, i a mi m'agrada ensenyar una mica, home, senyor Eduard.
Aquesta és una altra qüestió.
Aquesta és una altra qüestió.
Aquí ja no m'hi fico.
Clar, és que una que està bé, doncs s'ha d'aprofitar. I res, miri, jo, sap què? Jo vaig amb el meu grup del Casal d'Avis i escolti, cantant la Maria de les Trenes, la Morena de mi Copla, la Vella Lola i totes aquestes cançons. Visca la música i visca els orfeons, les corals i tota aquesta colla de mainada tan maca també que els agrada tant cantar i que aquí Sant Cugat tenim molts exemples, eh? Sí. Ja ho sap que tenim molts grups corals.
Molts grups i molt bons.
Doncs bé, senyor Eduard, sense més dilació, aquest ha estat el meu entringolí d'avui.
Després d'haver parlat del seva Com nos tornem...
Ai...
Com
va
quedar?
Ai, torna, senyor Eduard, que em farà emocionar al final. Ja no cal parlar-ne més.
Com va quedar? La nit del diumenge, com va quedar?
Vaig quedar aplatanada vaig quedar.
Va quedar bé.
Sí, vaig quedar bé. Sí, molt contenta, sí.
Cansadeta?
Sí.
Cansadeta,
sí. Però bé, contenta. Vaig quedar contenta, vaig arribar a casa, em vaig fer un bany als peus, amb sal, sap? Em vaig posar els peus en remull, m'hi vaig estar una bona estona, em vaig posar al sofà amb unes... com se diu allò, aquelles, amb uns pistatxos, i a mirar una mica la tele per desconnectar.
Així m'agrada.
Molt bé, senyor Eduard.
Fins ara mateix.
Fins ara mateix.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
A Bellaterra visiti Restaurant El Galliner. El restaurant Braseria, un gaudí de l'art de la brasa, li serà tot un plaer. Carta de plats i menú diari, seleccionada bodega de vins i caves, salons per a celebracions familiars o de negoci i zona infantil. Divendres i dissabtes nit obert. Restaurant Braseria El Galliner. Gaudirà de la bona cuina i de la natura. Carretera de Bellaterra 58. Pàrquing al mateix restaurant.
Vet aquí una vegada dos amics que tenen en comú la passió pel bàsquet i els fruits secs, en Xavi Corbera i en Sergi Vidal. Van decidir exportar els fruits secs com a font de salut i energia de la seva Badalona natal a Sant Cugat del Vallès. T'esperem des de dilluns 6 d'octubre a la nostra botiga de fruits secs a Santa Maria 43. Corbera, salut a grapats.
Quedem aquesta tarda?
Sí, anirem al restaurant Charlotte. Has de tastar la nova cervesa que fan. Hildes es diu.
Ara fan cervesa?
No tan sols fan una cervesa artesanal, sinó que, a més, és boníssima. No he tastat res millor. Pots triar entre quatre varietats diferents. A partir d'ara, el nostre punt de trobada és el restaurant Charlotte, a l'Avinguda de les Corts Catalanes 7 de Sant Cugat.
Encara no t'has assabentat de tot el que pots fer a Sant Cugat? Accedint a cugat.cat trobaràs l'agenda d'activitats més completa de la nostra ciutat. Activitats Sant Cugat. Pots gaudir en família tant d'activitats d'oci com d'aprenentatge. Tens un munt d'opcions per escollir. Apunta-t'ho. La guia Activitats Sant Cugat, ara a cugat.cat.
Al matí ens llevem amb el cabell com una escarola.
Quan tenim fred ens abriguem amb més capes que una ceba.
I mai fem cara de pomes agres.
Som faves comptades i hem decidit que s'ha acabat el bròquil.
Que t'has posat vermella? Sembles un tomàquet.
Els dos són pagesos de ciutat. I cada dissabte a les 11 del matí trobaran el que busquen a Cugat Ràdio.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia.
Que estem escoltant és un fragment de la creació de Joseph Haydn, exactament el cor Steam and Die Satan, i en aquest cas cantat pel Monteverdi Cor. I aquí n'estem parlant perquè precisament el mes d'octubre, segons una planificació que ja vam comentar per la ràdio fa uns quants mesos, no recordo malament, el mes de maig, doncs amb la Mariona Benet, soprano, que la tenim per antena també via telèfon. Mariona, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com anem?
Bé, treballant.
A veure, jo tinc aquí davant un calendari que deia juny del 2014, inscripcions cor popular, octubre de 2014, proves de veu i confirmació.
Exacte.
Com ho tenim?
Doncs ho tenim així mateix. Fins ara encara estem rebent inscripcions i hem començat a fer les audicions. Encara ens queda un dia, que serà el 5 de novembre, que farem encara audicions. I, bueno, hem anat tenint molta gent. Voldríem tenir més, també ho puc dir, perquè sobretot homes.
Què passa amb els homes, Maria?
Ah, això ho digue-m'ho tu, que ets home, jo.
Jo a vegades, escolta, tampoc sé explicar-m'ho, eh? T'ho dic de veritat.
Però el de les dones és que hi ha com a triple, diguéssim, de dones. I hem anat ampliant la inscripció per veure si apuntaven més homes i, bueno, si apunten més dones. I nosaltres diem que sí a tothom perquè volem que vingui tothom a cantar, no? Només faltaria. Però bé, estem intentant arribar a les 60 persones i esperem arribar-hi.
Com esteu exactament en aquest moment?
Ara estem a 55, mira. Vull dir que... No, jo animo a tothom que vulgui venir, que diguéssim, encara que potser heu vist algun cartell que diu que ja s'ha acabat la inscripció, doncs l'hem deixat així oberta per veure, sobretot, si s'animessin alguns homes. Estaríem molt, molt contents.
Estem fent una crida des del Molta Comèdia de Cugat.cat a tots els homes que estiguin escoltant, o sí, aquelles dones que ens escoltin i tinguin homes al seu costat que puguin ser capaços de intentar això, formar part d'aquest cor participatiu, sí, per unes funcions que es faran el 20, 21 i 22 del mes de març de l'any que ve.
Jo voldria dir una cosa, Eduard, és que potser com que és una obra que no és tan coneguda,
No és el Masies.
No és el Masies. També la gent, potser algú fins i tot que ja s'havia inscrit, s'ha espantat una miqueta a última hora de dir, clar, això no és tan fàcil com semblava. Bueno, es necessita una miqueta de treball, però vull dir, la gent que ja ha cantat el Masies, això ho pot cantar perfectament.
Jo estic d'acord amb tu.
Total. A més, el cor popular no canta tot. Vull dir que ja han triat els fragments que realment es poden cantar bé. Després tenim uns directors fantàstics, treballaran amb l'Oriol Castanyer, que ja estem ara amb ells fent les audicions, i jo crec que, bueno, i amb el Daniel García, vull dir que la feina que farem serà fantàstica, això no hi ha dubte, no?
Recordem-ho, però que qui no ho sàpiga, estem parlant de la creació de Haydn, com dèiem abans, doncs, que es representarà al Teatre Auditori el 20, 21 i 22 de març, que tenim el director musical en Xavier Pagès.
Sí.
Com a solista saps tu, en el paper de l'arcàngel Gabriel i d'Eva.
Sí.
En Jordi Casanova tenor, com a l'arcàngel Uriel. I en Xavier Mendoza baríton, com a arcàngel Rafael i Adam.
Exacte.
Després tenim l'Orquestra Simfònica Fusió de Sant Cugat, l'Orquestra del Conservatori Municipal de Música, els cors, diguéssim, que condiguran una mica, seria el cor de l'Òpera de Cambra de Sant Cugat, que tu dirigeixes.
Amb el Dani,
el cor Aulos i el cor Diapason.
Sí, senyor.
Amb el Daniel García, que a la vegada doncs, és pianista i que és una mica el que va engegar una mica en el seu moment, no? Per la seva,
bueno,
per la seva experiència. Amb
és l'ànima de la música.
Amb tu, ràpidament, doncs, posant-hi també. I el preparador del cor popular, que tu comentaves abans,
sí.
L'Oriol Castanyer, i per tant tenim un equip de gent molt consistent, molt valuosa.
Home,
jo estic convençut, poden fer una feina extraordinària i tenir aquest fet que és més que musical, no? Perquè no és només musical, sinó que hi ha una experiència personal extraordinària.
Home, és un fet social important, jo crec. Bueno, la nostra intenció és aquesta. O sigui, l'èxit d'aquest projecte és que s'hi apunti la gent i que després això arribi al màxim de públic, que també això seria fantàstic, i després que això es pugui repetir, si no cada any, perquè això és molta feinada, potser cada 2 anys, m'entens? I no amb aquesta obra, sinó anar agafant altres obres. I aquí a Sant Cugat tenim gent suficient i experiència suficient, jo crec, per poder fer aquestes coses.
I a partir d'aquests contactes de diversitat, no? O sigui, pel conservatori, per una banda, doncs, els diferents cors, és curiós aquest fet de que no hi hagi prou homes, eh? És una constant, a més a més.
Sí, no tinc explicació, vull dir, deu ser un fet estrany.
Sí.
No és estrany perquè les corals passa bastant igual.
Si diguéssiu que poden anar amb pantaló curt i una pilota.
Jo no ho he dit això, això ho has dit tu.
No, millor jo dic perquè, clar, escolta'm, és que al final arribes a la conclusió de que sembla que només tingui importància...
Bueno, no sé, noi. Jo crec que una cosa és aquest fet que potser troben que és massa difícil. Després la gent també es mira el calendari, ui, això són molts dies. No són tants dies. El cor popular assajarà 8 dies alternatius, evidentment, i després ja l'assaig.
La idea vostra és que el cor popular assagi el mes de gener.
Comença el 28 de gener el cor popular a assajar. Però, esclar, vol dir que han de venir amb l'obra bastant sabuda ja aquest dia, eh?
Clar.
Vull dir, ara aquests dies que estem fent les proves ja se'ls entrega la partitura, se'ls diu els fragments que cantaran,
clar.
I llavors vol dir que el 28 de gener han de venir una miqueta estudiats.
Molt bé, Mariona.
Eh?
Doncs, escolta'm, queda dit, homes, sobretot homes, apunteu-se. Apunteu-se i si vols repetir exactament on s'han de dirigir.
Mira, hi ha un correu electrònic que és veusdelcorsc@gmail.com.
@gmail.com.
Exacte.
Doncs escolteu, aquí està l'adreça i a part d'això, doncs, evidentment, es poden dirigir als diferents llocs, suposo que el conservatori, o el cor Aulos,
sí.
O a tot arreu que es dirigeixi a Fusió,
segur que
no els hi diran pas que no.
I si volen entrar a la web, veusdelcor.cat, allà està tot explicat i tot el que vulguin està allà.
Molt bé, Mariona Benet, moltes gràcies
moltes gràcies.
Que tingueu sort.
Gràcies.
Adéu.
Adéu, adéu.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat. Ara estava pensant, a veure, tenen problemes per trobar homes.
Sí.
Com s'explica això si als cors d'en Claver només hi havia homes? Abans els homes cantaven.
Els homes cantaven
que
i...
Sí.
I ara també canten.
Sí, però sap què passa? Que potser hauríem de fer 15 hores a la fàbrica i potser tindrien ganes d'anar a cantar després.
Tindrien ganes d'anar a cantar,
ai, senyor. Escolti, parlant d'homes, quin tros d'homes, aquests?
Aquí tenim, sí, aquesta música que escoltàvem és d'aquest espectacle que es presentarà el divendres 31, o sigui, demà, a les 9 de la nit, Aeternum, flamenco, diu, però jo diria que flamenco fusión.
No.
I aquí hi ha 7 personatges que són els Vivancos, tots són germans, el que no vol dir que siguin... O sigui, són germans tots
germans.
Del mateix pare,
ah.
Però no pas de la mateixa mare.
Oh, mira, carai, quina gràcia, que pillo,
veure,
eh?
Aquests nois, és a dir, aquests concretament, probablement ells no, però la família Vivancos està molt arrelada, tenia un moment determinat arrelada a Sant Cugat. Tu sabies això?
No, quan, potser sí que algun d'aquests em sona. Em sembla que aquest li vaig fer cangurus, ara que me'n miro bé.
A veure, en Pedro Vivancos, pare de les criatures, aquesta, tenia com a sobrenom Rashimura.
Oh.
Perquè el Pedro Vivancos, que va posar una escola, en el seu moment, una escola... o sigui, la seva dona era, també tenia una escola de cant, de ball, sobretot ball flamenc, i el Pedro Vivancos va posar una escola que en el seu moment va ser relativament coneguda i que hi havia molta gent, i amb el temps la cosa va anar evolucionant fins a convertir-se en una secta. És a dir, un grup de gent doncs, que, en fi, que es reunien i eren molt espirituals fins al punt... Ell deia, en Pedro Vivancos, amb el bon criteri, que es tenia que posar la llavor i va posar la llavor moltes vegades.
Oh, i tant, jo puc ben dir que la va posar.
Va posar
la va posar, donde
fins...
pongo l'ojo, pongo la bala, que
exactament.
Diuen.
Exactament. Aleshores, tots aquests nois van néixer en un, diguéssim, un ambient on hi havia, per una banda, flamenc, perquè el Pedro Vivancos havia sigut un ballador ballarín de flamenc, i a continuació el que va passar és que ell els va preparar amb karate, taekwondo, etc., arts marcials. I l'espectacle que veurem és una barreja de tot això.
Oh, quina gràcia, sí, pot estar molt bé, però...
Flamenc, per una banda,
sí.
Jo diria que hi va sobretot el flamenc percussió, en el sentit de que zapateados amb tota seguretat.
Sí, aquells cops. Sí.
Llavors hi haurà segur, també, no arts marcials, en sentit estricte de la paraula.
Hem de patir per alguna cosa?
No,
podem prendre mal?
No, jo penso que serà molt espectacular. A veure, aquest és un espectacle... amb una visió, diguéssim, nord-americana, eh? O sigui, americana, dic nord-americana perquè els nord-americans diuen que és Amèrica, no, Amèrica és tot, eh? Els equatorians també són americans.
Clar.
Però els nord-americans s'atribueixen a Amèrica, com si fos d'ells.
Sempre ho ha fet,
i no, sí. I no és veritat. Bé, doncs jo penso que és un espectacle que serà, com a mínim, a veure, curiós de veure. O sigui que qui vulgui veure una cosa que el pot sorprendre, doncs serà aquest Pedro Vivancos. També toquen instruments, és a dir, que fan la seva música. L'espectacle està basat... Ells creen tot l'espectacle, des de l'escenografia, creen, vull dir, pensen...
Aquests nois valen molt, no?
Ballen,
fan moltes
es
coses.
Mouen, toquen instruments, etc. I si entréssim en la seva vida personal, que no cal...
Per què? No cal?
Com diria dir que alguns d'ells han tingut amors d'aquests que en podíem dir... de revistes del cor.
Ai, que em diuen.
Sí,
ai, senyor, ja investigaré, ja.
Sí, senyor, vostè investigui...
Doncs los Vivancos a l'auditori.
A l'auditori, demà a les 9 de la nit. Però a l'auditori aquest cap de setmana tenim una cosa fantàstica, que aquesta la recomano i molt, i és la possibilitat d'estar a la cafeteria de l'auditori amb un espectacle que serà gratuït, no, espectacle potser no és la paraula exacta, amb Xuxo Valdés.
Ai, en Xuxo, ai, sí.
En Xuxo Valdés. En Xuxo Valdés, que, a més, farà una xerrada, ens presentarà un altre pianista, Mauricio Ballina, i compartirà la taula inicialment amb en Joan Anton Carac, que és el director artístic del Festival de Jazz de Barcelona, perquè, com sabem, aquí hi ha un espectacle que després ja en parlarem un altre dia sobre el Festival de Jazz. Però aquest diumenge A quarts de 12 començarà aquesta xerrada. No sabem si en Xuxo és puntual, no és? Això no ho sé.
Normal, crec que no, eh? Jo crec que no.
És cubà...
Sí, sí. Van amb un altre... Són caribenyos, van amb un altre ritme.
Van amb un ritme, però ritme en tenen, eh?
Bueno, ritme, sí, exacte. Quan es posen davant del piano, agafen un altre ritme,
exactament.
També.
Exactament. Doncs llavors ell farà aquest tipus de presentació, suposo que parlarà de la seva música, del seu concepte del jazz, i a continuació hi haurà un concert per part del Mauricio Ballina, que és un concert molt complet, perquè tenim des de música de l'Ecuona, una suite afrocubana, tenim una música de Gottschalk, tenim música de Manuel Saumell, que encara que es digui Saumell, és cubà.
Bueno, però deu ser d'origen català, amb aquest cognom, de Sentianos.
Ja ho deien aquells. ¿Quién pudiera ser, deia el negro cubano, quién pudiera ser blanco aunque sea catalán?
Ai!
I a veure si ve de lluny totes aquestes coses.
Quin mal record que tenen, no?
No, perquè en aquell moment els catalans eren els amos.
Sí, una mica punyeteros.
Eren els amos i, clar, doncs els negres cubans es trobaven una mica així.
Sí, sí, sí.
Jo també volia comentar que ahir hi va haver una roda de premsa a Barcelona, a l'Ateneu Barcelonès, feta pels Teatres Amics, aquest grup de teatres entre els quals hi ha el nostre Teatre Auditori, amb la finalitat de fer la presentació d'un espectacle, una coproducció que faran aquests Teatres Amics, un espectacle que estarà escrit i s'ha de suposar que també estarà dirigit per en Jordi Casanovas. Jo penso que una de les funcions, això ja he comentat moltes vegades, una de les funcions del Teatre Auditori doncs seria precisament això, el que produccions i produccions, sobretot, que poguessin ser de gent d'aquí, de la casa. I ens anem de demà.
Molt bé, senyor Eduard. Bueno, ja té ja tot el sopar preparat.
Jo me'l preparo jo.
Ah, bueno, això està bé. Clar que sí, jo com els homes moderns d'avui dia.
Jo arribo a casa i me'l preparo.
Ben fet.
Però fa molts i molts anys.
Bueno, perfecte. La seva senyora ja haurà sopat.
La meva senyora no sopa.
Ah, què diu ara?
Però no perquè jo la castigui. No sopa
però que no li pot sopar a vostè.
Per pròpia voluntat.
Ah, d'acord. Doncs res, un iogurt i a dormir.
I espero una coseta, una mica de
poca cosa, sí.
Amics.
Amics, amigues, sí.
Amigues, homes que heu de cantar, apunteu-se a... el cor per
home,
cantar
no tingueu vergonya. Si més no aneu i obriu la boca, que moltes vegades també passa que no canten, estan allà i obren la boca i no passa res, però aneu-hi, i si canteu millor.
Molt bé, doncs vinga, fins al dijous vinent.
Bona nit.
Bona nit.